Bona tarda, són les 7. És dilluns 7 de novembre de 2011 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. En futbol hem tingut una novena jornada més aviat gris i en alguns casos passada per aigua. Dos partits ajornats en aquesta novena jornada i pel que fa al Sitges i al Sobrense, empata un dels Sitges al camp de la Noia, un Sitges que va disposar de bones ocasions per endur-se els 3 punts, però que al final es va haver de conformar amb aquest puntet sumat, com dèiem, ahir a la tarda a Vilanova del Camí. I ahir a la tarda també, però, a Aiguadols. El Sobrense va estar molt a prop d'igualar un marcador que al minut 71, atenció, li era desfavorable per 0-3. Finalment, derrota per 2-3 i atenció que a l'equip li venen ara partits molt exigents, com el desplaçament al camp del Riu de Villes i la visita també del Sant Pere Molanta. En qualsevol cas, derrota, com dèiem, del Sobrense per 2-3, la segona consecutiva, després també dels 3 punts que es van deixar de sumar al camp de la Penya Jove. I a la Lliga EVA de bàsquet, sembla que el Club Bàsquet Sitges hagi trobat el camí de la victòria en ahir 52-69 a la pista del Sabadell, segon triomf consecutiu i de ben segur que les coses es veuen ara d'una altra manera. I a la primera catalana d'hoquei patins, festival de gols ahir al migdia en el pavelló de Pinsbens. El Club Patí Sitges va superar amb l'esfèric de Terrassa per 8-7 i surt momentàniament de la zona de descens. En parlarem de tot plegat a la part final del programa, aquest vespre. En nosaltres, en Jaume Cosiallis, que ens durà tota l'actualitat del Rugby Club Sitges.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Aquest és, doncs, a grans trets el menú esportiu que els oferim en aquesta nova tarda d'esports a la sintonia de Ràdio Maricel, el Temps de Descompte, que els estarà acompanyant, com cada dilluns, fins a les 9. El món de la informació esportiva protagonista un dilluns més a la sintonia de Ràdio Maricel, com sempre en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Cap de setmana gris i passat per aigua, sortosament, ahir a la tarda va haver treva i, tot i que, com dèiem, el grup 12 de la tercera catalana es van ajornar dos partits, un imaginem que per la pluja, que és el Molanta Riu de Villes, que era un dels partits 5 estrelles d'aquesta novena jornada, i l'altre la Roqueta Solivella. Aquí em sembla que va haver una miqueta d'espès i clar, va haver una miqueta de problemes, sí, el partit es va ajornar. En qualsevol cas, clar, es va deixar de jugar un partit molt interessant que era el Molanta Riu de Villes, primer contra segon.
Sí, el que passa que després de lo que havia plogut al llarg de tot el dissabte a la nit, tot el dissabte al matí i fins i tot
diumenge.
Tot el diumenge al matí, sí, sí. Doncs clar, el Molanta juga amb un camp de gespa però natural i evidentment què passa? Que clar, quan
una cosa és la gespa natural
i una altra és l'artificial, que xupa més, que
té un millor drenatge.
Sí, correcte.
Doncs, de moment, poca cosa canvia la classificació. El Molanta, tot i no haver jugat el seu partit, com que duia aquest coixí de 5-6 punts, continua al capdavant de la classificació, tot i que ara la Granada, que va aconseguir el triomf 2-0 amb el Montserrat Igualada, puja a la segona plaça. Pel que fa al Sitges, Toni, ahir jugava a la tarda al camp de la Noia, al final empat a 1. Sí. És un punt bo? És un punt a mitges?
No, és un punt... A veure, bo perquè l'equip va jugar per a guanyar. Bo perquè l'equip va demostrar més equip doncs, que l'equip local. Perquè va portar tot el control del partit i perquè fins i tot va estavellar una pilota al pal. Bo per això, no? Dolent perquè va fer molt per a guanyar tan sol un punt.
Yeah.
I ells se van aprofitar molt tan sol d'una arribada en pilota aturada, una falta, per a fer el gol doncs, que li representava l'empat i que ja no van fer res més, perquè va ser el Sitges el que va controlar i controlar, jugant i jugant, i potser li va faltar això, el gol, per a guanyar el partit i portar-se els 3 punts. Se va trobar amb un arbitratge molt local, molt caser, va perjudicar això molt al Sitges, perquè a més li pitava tot al Sitges, i en canvi se va deixar de pitar. Van reclamar al Sitges un penal a l'àrea d'ells, a la primera part, i fins i tot a la segona part, doncs quan faltava res, ja estava a punt d'acabar el temps, doncs una clara falta, res al costat de l'àrea, doncs no la va voler xiular. I amb això moltes coses, però bé, amb això va tenir que jugar els Sitges, i jo penso que els Sitges ahir va guanyar un punt que va mereixer més, però un punt en aquell camp, perquè és un equip doncs, que ofensivament no demostra molta, molta cosa, però defensivament és un equip molt ben col·locat. I el Sitges, tot i que va obrir les bandes, va intentar Carlos, sobretot per la seva banda, Rubén Cortés, fer les seves coses, doncs no van poder, amb una defensa molt ordenada, i la sort, no? Ahir la sort no va estar aliada del tot amb el Sitges.
I atenció, perquè el Sitges repara el Sant Pere Molanta.
Sí, a més, això és un comentari que jo sempre se l'he comentat al Manel, no? Que potser el problema és que juga a Sitges, que juga en camp petit, però el Manel deia que l'equip està molt motivat, i ja no tan sol motivat, l'equip ara ja és més equip, ja comença a tenir l'adaptació aquesta que esperàvem amb el llarg dels partits, i penso que pot guanyar el Sant Pere Molanta. A més, ara l'objectiu del Sitges doncs és anar escalant jocs i anar mirant cap a dalt. I penso que després de l'empat d'ahir, que va demostrar un empat que va demostrar que podien guanyar els 3 punts perfectament, amb el Molanta li posarà les coses complicades. No se sap quin guanyarà, però el Sitges no li posarà les coses fàcils.
I ho dèiem divendres. Atenció, perquè clar, el Sitges ha tingut coses del calendari, no? Però el Sitges, tret del Molanta, que hi jugarà aquest proper dissabte, clar, ja ha jugat amb la Granada, i ha jugat amb el Riudebitlles, i ha jugat amb el Ribes, i ha jugat amb el Sogorense, i ha jugat amb el Capellades, que són equips que ara per ara van per davant d'ell.
Sí, sí, el Sitges ha jugat en tots de dalt.
Ja ara... dic, casualitats o no, el calendari és el que és, i al final, vull dir, s'han de jugar els 34 partits i s'ha acabat. Aquí no hi ha volta de full, però... bé, de moment està aquí.
Sí, de moment està aquí. Jo penso que fer un bon paper. Potser la assignatura pendent són els punts que s'ha perdut a casa, perquè el Sitges a fora doncs, l'ha guanyat tot i ha empatat dos partits, al camp de Ribes i ahir. Però bé, jo penso que aquest Sitges està agafant adaptació, que ara l'ha tocat el més fort, que ara potser li ve el més dèbil. Moltes vegades aquests equips que estan pel mig de la taula porten més complicacions que no els que intenten jugar. Però bé, de moment l'adaptació és bona, els jugadors comencen a estar bé, la recuperació de Carlos endavant al Sitges li va molt bé, i bé, després una línia defensiva que tot i l'ausència d'Héctor i Arena, doncs van complir molt bé els jugadors que van sortir, Gerai al seu joc, van fer el que tenien que fer, i jo penso que ahir van mereixer com a mínim guanyar els 3 punts.
En fi, un punt després de l'empat a 1 al camp de l'Anoia, un Sitges que segueix de moment invicte, lluny del municipal d'Aiguadols. Pel que fa al Sogorense, ahir visitava Aiguadols al base Espirall, i ho dèiem tot just en començar, un partit que al Sogorense se li havia posat molt, molt coll amunt, ja que al minut 71 el marcador era de 0-3, favorable al base Espirall. Doncs com són les coses? El Sogorense, una vegada més, a la segona part va donar el pas al front i gairebé doncs, acaba igualant el marcador. Andreu posava l'1-3 i David Granados, de penal, posava el segon gol del Sogorense al marcador, un Sogorense que va tenir les seves ocasions, algunes d'elles clares, per com a mínim sumar un punt, que tal i com havien anat les coses i tal i com se li havia posat el partit, home, creiem que un punt ahir doncs era molt important. Bé, al Sogorense li va faltar això, acabar de marcar un tercer gol que repeteixo, vist com va anar sobretot la primera part i les errades puntuals que va cometre l'equip i que van suposar els 3 gols del base Espirall. Bé, doncs aquí està, Toni. Un Sogorense que amb aquesta derrota ja són dues de consecutives, que ara li ve un calendari exigent perquè juga al camp de Riudebitlles diumenge que ve i després li ve el Molanta. Jo li preguntava a l'Andrés Saez, després ho escoltaran, si aquests dos partits suposaran una miqueta la vara de mesurar. És a dir, depenent del que el Sogorense faci amb aquests dos propers compromisos, sabrem una miqueta de què serà capaç el Sogorense.
Home, d'entrada, potser li passa el contrari que als Sitges, no? Millor amb aquests equips que estan a dalt, doncs és quan el Sogorense millor juga. I aquests equips que estan a baix, perquè de fet el que l'ha tocat fins ara són equips de la meitat de la taula, doncs no ha pogut treure els resultats que tenia que treure, no? Sobretot a casa, sobretot a casa, perquè a fora, doncs, deixant de banda el partit de la Penya Jove, lo de més, doncs, l'havia portat molt bé. No sé, a partir d'ara, doncs, a Sant Pedro de Villers serà la primera prova de foc,
sí,
pel Sobrense, a veure com reacciona, perquè després ve el Sant Pere Volant aquí. Clar, són dos partits molt compromesos, molt de compromís. Potser això també beneficia el jugador, perquè amb això motiva molt el jugador, perquè juga amb equips que estan a dalt, i veiem un altre Sobrense, no? Se té que treballar bastant, n'hi ha feina a fer, perquè s'han perdut tres partits ja, perquè el Sobrense està allà i ha perdut llocs a la taula. De fet, el Sobrense és cinquè.
Cinquè, sí, sí.
I bé, el que té que fer el Sobrense és seguir treballant, és la feina a seguir, i pensar de que ara ve el Sant Pedro de Villers, que és un rival molt complicat a casa seva, que té el màxim realitzador, que costa molt, li costa molt poc fer gols, i que és un equip que sobretot es veterà, que també això pot anar a favor del Sobrense. Les segones parts del Sant Pedro de Villers no són tan bones com les primeres, i a veure què passa. Si el Sobrense és capaç de donar la cara amb aquest equip, després el Molanta sortirà més motivat, el Sobrense.
Doncs ja veurem, en parlarem de tot plegat d'aquí uns moments, quan repassem ja marcadors i com queda a hores d'ara aquesta classificació del grup 12 de la tercera catalana. Si parlem de bàsquet, doncs hem de felicitar de nou el bàsquet Sitges, perquè ahir al migdia va aconseguir la seva segona victòria a la Lliga EVA, després d'haver superat l'Estàdium Casablanca la setmana passada. Ahir els homes d'Edu Piñero van guanyar de 17 a la pista del Sabadell Bàsquet, 52-69, i això vol dir que l'equip es pren d'entrada un respir, i que la sensació sembla que doncs hagi pogut trobar una miqueta la fórmula de guanyar els partits. En qualsevol cas, recordem que ara el Sitges té un nou partit fora de casa, que jugarà a la pista del Montcada aquest proper cap de setmana, però que dèiem una miqueta al començament del programa, les coses imaginem que ja es veuen d'una altra manera, perquè s'ha aconseguit trencar el gel. Es va aconseguir la setmana passada, repeteixo, guanyant a l'Estàdium Casablanca en un partit, en un marcador molt folgat, i ahir també, doncs, victòria, doncs, contundent d'aquests 17 punts a la pista del Sabadell Bàsquet. I si parlem d'hoquei patins, Toni, ahir festival de gols al pavelló, victòria per 8-7 del Club Patí Sitges davant l'Esfèric de Terrassa.
I no va ser fàcil, eh? A més, són rivals directes, són els rivals de la seva lliga, i amb aquests equips són els que tenen que guanyar a casa. Jo penso que la feina l'estan fent bé, sobretot a casa, i ahir va costar molt. Tenint en compte que la primera part, doncs, ells van arribar a portar un 3-5 a favor. El Patí Sitges va igualar-lo i fins i tot va acabar guanyant. Un gran partit de Jordi Pena. Jo penso que és el millor partit que l'he vist jugar a Jordi Pena. Ell va agafar el pes de l'encontre.
Com es diu vulgarment, es va posar l'equip a les esquenes.
Va estirar del seu equip, i doncs ell va ser el que se va portar al partit. Molt ben jugat pel Patí Sitges. Potser ahir no estava tan acertat el porter del Sitges, sobretot a la primera part. A la segona sí que ja va estar molt acertat, i quan ells realment, doncs, volien com a mínim igualar el partit, doncs allà estava el porter i la defensa dels Sitges. Molt ben plantejat pel Pancho, que continua entrenant en l'equip, i a més se van trobar també amb un arbitratge que jo penso que la va perjudicar molt. Li va xiular 4 penals, 2 que tothom diu, fins i tot el rival, el visitant, si l'Esfèric, fins i tot ells parlaven de que no havien vist ni penal. En fi, l'arbitratge potser no va estar a l'alçada del partit, però el Sitges va jugar bé, seriosament. Va tenir un Jordi Pena que va estirar, i realment, doncs, jo penso que és una molt bona victòria, perquè tenen en compte que ara el Sitges le ve també rival de la seva lliga.
Sí, ara, si no m'equivoco, juga a la pista del Calafell B, que és l'equip que té per sota.
Exacte, té que anar a la pista del Calafell. Calafell té 6 punts, m'entens? El Sitges té 9, i després va a la pista del Capellades, un Capellades que té els mateixos punts que el Sitges. No, perdó, després el Capellades ve a la pista del Patí. Però clar, si l'Andorra se va guanyar com es va guanyar, si l'Esfèric, que no és mal equip, que a mi m'agrada molt, doncs es va guanyar com s'ha guanyat aquí. Jo penso que si aquests Sitges guanyen els partits de casa, podem, que és el gran objectiu, el fet de mantenir la categoria,
sí,
aquest,
sí,
any.
Mantenir la categoria i no i evitar una miqueta les angoixes en aquest sentit. Molt bé, doncs, feta ja amb aquesta prèvia, ja els tornem a recordar que a la part final del programa d'avui conversarem amb en Jaume Cossialls, com es diu, alma mater d'aquest Rugby Club Sitges, que l'any que ve farà 25 anys, el 2012 el Rugby Club Sitges estarà de celebració. Ho podrà celebrar amb millors o pitjors resultats, això és indiscutible, però en qualsevol cas ho podrà celebrar, doncs, havent treballat al llarg d'aquesta primera part d'una història, doncs, molt interessant, que ha dut el club a jugar d'entrada al seu primer equip a la Primera Nacional Espanyola. Per cert, primera victòria, i ho celebrem també del primer equip que es va desfer del Buc de Barcelona per 13-11 aquest passat dissabte al camp de Santa Bàrbara, i a partir d'aquí, doncs, esperem que les coses li vagin un pèl millor, repeteixo, en qüestió de resultats. Jaume Cossialls, com dèiem, el tindrem a la part final del programa. Seguim endavant. Comencem ja el nostre repàs futbolístic d'aquest cap de setmana, i el nostre primer punt d'atenció és, com sempre, en el futbol base. Tenim ja l'Albert Lluís disposat a comentar-nos tot el que va passar pel que fa als equips de la Blanca Subur. Albert, molt bona tarda. A veure si l'Albert ens escolta. Albert, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Bona tarda.
Hola.
Com va tot, bé?
Bé.
Molt bé. Doncs vinga, comencem ja amb aquest repàs de resultats. Vostè mateix, per on comencem?
Bueno, pues el juvenil A de Preferent, Blanca Subur 1, Roda de Barà 1. Han tingut por, ja que una victòria, amb una victòria s'haguessin posat líders. Dos xuts al pal, sense jugar bé, i amb la sort que tenien aquella gent, vull dir que no es podia treure res més ahir. Juvenil B, Vilanova 1, Blanca Subur 1. La Blanca, amb dos jugadors menys, per la mala decisió arbitral, no ha pogut endur-se els 3 punts. Cadet A de Preferent, Blanca Subur 0, Cambrils 4. Res ha tingut a pelar una Blanca molt tendra davant un equip molt ben classificat. Cadet B, Risto Stoikov 0, Blanca Subur 2. Gran victòria del B sobre un A. Infantil A, Risto Stoikov 3, Blanca Subur 4. A la mitja part, perdien 3-0. Han fet una segona part de cine i han remuntat. Infantil B, Blanca Subur 2, Mascatarro 2. Els visitants ens han empatat amb un gol fantasma que l'àrbitre ha donat sense que entrés la pilota. Quins arbitratges, madre. A l'Evinar, Ciutat Cooperativa 2, Blanca Subur 4. Segueixen, com sempre, guanyant i jugant bé. A la 20B, Risto Stoikov 5, Blanca Subur 1. La diferència d'edat d'un A i un B ha fet el marcador aquesta vegada. A la 20C, Canyelles 3, Blanca Subur 10. Partidars dels nanos que han sigut els amos del partit. A la 20D, Blanca Subur 11, Montagut 2. Partit espectacle sota una pluja molt pesada. El D es va lluir davant un A que no tenia joc. La blanca, molt superior. A la 20E, Blanca Sabur 6, sense dormir, 8. Als 4 minuts, l'àrbit ha expulsat un jugador local per una falta fora de l'àrea. Ens ha fotut el partit en l'aire. Tu creus que es pot expulsar un nano de 8 anys per una falta fora de l'àrea als 3 minuts de joc? Vamos, hombre, era per matar-lo.
Als 3 minuts, Déu-n'hi-do.
Als 3 minuts de començar el partit.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Una falta normal, eh? No el va matar ni siquiera, una falta. No, senyor.
En fi.
No tinc ganes de parlar dels àrbits. Benjamina, Cubelles 2, Blanca Subur 2. Un altre arbitratge molt casser i no dic res més. No, perquè avui em liaria massa. Benjamín B, Blanca Subur 11, Sant Mauro 1. Partit sense història degut a la superioritat local. Benjamín C, Ribes 2, Blanca Subur 4. Boníssim partit dels nanos que han guanyat a lo campeó. Benjamín D, Blanca Subur 2, Sant Bonaventura 1. Partit molt disputat i molt igualat. La Blanca ha tingut més punteria. Per últim, dic que en el campionat local vam fer l'últim partit de seleccions i la setmana que ve ja començarem el campionat amb els equips.
Molt bé. Doncs fins aquí el nostre repàs habitual de resultats pel que fa als equips de la Blanca Subur. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I que passi vostè una bona setmana.
Adéu-siau.
Seguim repassant més resultats, en aquest cas parlem de futbol femení, perquè ahir tant el sènior B com el sènior A van disputar amb els seus partits. El sènior B, que es va imposar per 4-3 al Corbera gràcies al hat-trick de Triana i un gol d'Anna. Atenció, perquè ens diuen que va ser un bon partit del suburense d'aquest femení B, que d'aquesta manera aconseguia el seu primer triomf al municipal d'Aiguadols en aquesta temporada. Repetim, Sobrense 4, Corbera 3. I pel que fa al sènior A, doncs es va haver de conformar amb un empat a 2 davant el Sant Quirze de Besora, gràcies als gols d'Eli Marina, un partit jugat allò, com es diu, de poder a poder, i que la balança es va poder decantar en qualsevol dels dos costats. En qualsevol cas, doncs, repetim aquest marcador del sènior A, que va igualar 2-2 amb el Sant Quirze de Besora. I fet ja amb aquest primer repàs de marcadors, de quins moments repassem ja fil per en randa el que va donar de si la novena jornada del grup 12 de la tercera catalana. Una novena jornada que, com els dèiem, ens ha dut dos partits ajornats. Les Roquetes Olivella, ens diuen que va haver una miqueta de problemes en aquest partit, i el Molanta en Riudevitlles, que imaginem que es hauria suspendre per la pluja. De fet, va ploure pràcticament tot el dissabte i tot el diumenge fins als vols de les 3-4 de la tarda, i això va obligar a ajornar amb aquest Molanta Riudevitlles, que sens dubte era el partit de la jornada, perquè s'enfrontaven el líder contra el segon classificat. Aquesta suspensió ha provocat alguns petits canvis a la classificació, no masses, però bé, d'aquí uns moments també els comentarem com ha anat aquesta novena jornada, especialment l'empat a 1 dels Sitges al Camp de la Noia i la derrota 2-3 del Sobrense a Aiguadols davant el Bas Espirall. Com comencem ja repassant aquests marcadors, que van ser Torrellenc 3, Vilanova B 1, Atlètic Vilafranca 2, Vistalegre Santa Margarida 2, La Granada 2, Montserrat Igualada 0, Ribes 2, Penyajove 2, com els dèiem, dos partits suspesos, les Roquetes Olivella i el Molanta Riu de Bitlles. Sobrense 2, Base Espirall 3, Anoia 1, Sitges 1 i Capellades 3, Hortonenc 1. Malgrat no haver disputat el seu partit en aquesta novena jornada, el Sant Pere Molanta continua encapçalant la classificació, 24 punts, canvi de segon classificat. Ho és ara la Granada amb 19 punts, tercer Riu de Villas amb 18, el Ribes quart amb 16, els mateixos punts que el Sobrense, que és cinquè, el Capellades sisè, també amb 16 punts, el Sitges que, per un lloc, ocupa ara la setena plaça amb 15 punts, 13 pel Vilanova B, 12 punts per Anoia i Espirall, el Torrellenc en suma 10, els mateixos que l'Hortonenc, 8 punts per Fundació Atlètic Vilafranca i Penya Jove, i els últims llocs de la classificació són per Montserrat Igualada amb 7, les Roquetes també amb 7, Vistalegre Santa Margarida amb 5 i l'Olivella amb 4. I més o menys què ens pot cridar l'atenció d'aquesta novena jornada? Doncs, home, Toni, suposo que la derrota, una nova derrota del Vilanova B, que va perdre 3-1 al camp del Torrellenc.
Sí, el que passa que... a veure, no ens sorprèn. No ens sorprèn, saps per què? Perquè Cisco Morcillo coneix molt bé aquest jugador del Vilanova B, perquè de fet l'ha tingut ell com a juvenil.
Clar, de fet ell està treballant fins fa molt poc allà.
I sí, l'equip de Cisco Morcillo, tot i que anava últim en el seu dia, doncs ja ha anat escalant posicions, venia d'un empat al cap de l'Olivella...
venia de la victòria aquí amb els Sitges.
Venia de la victòria als Sitges. Doncs és un equip que ha anat una miqueta més i que penso que quedarà bé per la meitat de la taula. Aquí no me va causar mala sensació, però un equip que l'ordena ja en defensa i té aquell jugador al mig del camp.
Sense complicacions al darrere, sí. I al davant té bons jugadors.
Fan la seva feina. Ara li faltava guanyar un partit, ja l'han guanyat, ara l'equip ja comença a estar motivat. I guanyar el Vilanova... Vilanova és capaç de fer el millor i el pitjor. Uh-huh. I el Vilanova, que en contrari, doncs, o te pot guanyar o li pots fer un tratge. I és el que li va fer el Torrellenc, el va guanyar bé, 3-1. Penso que és un marcador excessiu per un equip com el Vilanova, però com és tan jove, com és un equip tan jove, li falta experiència i per això és el que està pagant més ara, no?
També un altre dels partits destacats és aquest en Ribes 2, Penya Jove 2. Sembla que la victòria de la Penya Jove davant el Sobrense li va donar, doncs, ales per al conjunt del Josep Riambau i ahir va treure un bon punt de Ribes. Sempre diem que puntuar Ribes no és fàcil, el Sitges ja ho va fer en el seu dia i ahir ho va aconseguir la Penya Jove. La Penya Jove que escala una miqueta de posicions, es situa ara cinquè per la cua i bé, com a mínim ja respira una miqueta més. Pel que fa al Sitges, Toni, ahir empat a un al camp de la Noia.
Sí, sí, a més un Sitges que...
Jo t'ho preguntava al principi, vull dir, un punt bo, poc, quina sensació deixa el partit d'ahir?
La sensació és que el Sitges va mereixer els 3 punts, i no tan sol per la gent de Sitges, sinó per la gent inclús del Vilanova, d'allà, de Vilanova del Camí, són de la Noia, l'equip de la Noia, doncs que fins i tot van apretar moltíssim les decisions arbitrals, perquè ells sabien que en una falteta, en una jugadeta d'aquestes, doncs podia el seu equip guanyar un Sitges que havia jugat molt millor que ells. La prova la tens que, res, començar el partit al minuto, Carlitos feia el 0-1, i ells tenien que aprofitar una falta molt ben llançada, al minut 9, llisca la pilota, el porter no arriba, i doncs és l'empat a un. Però a partir d'aquí comença el festival dels Sitges, perquè de fet té jugades, el 13, una bona jugada de Rubén, se queda sol, xuta i el porter refusa, el porter per mi el millor d'ells, uh-huh. El 28, un xut de Carlos també en una molt bona jugada d'atac, doncs el porter també se la treu com pot, el 31, un xut de Carlitos a passe de José Luis, molt ben entrenada aquesta jugada, idem de lo idem, surt fora per poc, el Sitges estava arribant, el 38, una gran jugada també de Rubén Cortés, amb xut que surt alt, el 43 un passe molt bé de Rubén per Carlos i aquest llança i el porter refusa com pot.
És a dir, Toni, pel que m'estàs dient, si la primera part acaba 1-2 o 3...
No passa res, perquè el Sitges va tenir 4, 5 o 6 arribades amb molt de perill, va crear 4 ocasions claríssimes, i al final doncs acabava la primera part amb el 1-1, però és que la segona part els Sitges va començar una miqueta, ells apretaven, volien guanyar al mig del camp, se va notar una miqueta la baixa de José Luis, José Luis va perdre una miqueta de força en aquest mig del camp, Manel va fer els canvis que tenien que fer, i doncs va recuperar el mig del camp, el Sitges va seguir, fins i tot, mira, te diré, de les ocasions clares que va tenir el Sitges, el 79, una pilota al pal, però una pilota que veu forat Carlos, que xuta i té tan mala sort que doncs va arribar al pal. El Sitges crea, pot marcar, no marca, i penso que al final l'1-1, clar, te deixa aquella cara de tonto perquè veus que el Sitges ha fet mèrits per a guanyar els tres, però que s'ha trobat amb moltes dificultats, i una molt important és la tasca arbitral, però al final el Sitges aconsegueix un punt que és allò, no? Que és molt bo, però no és tan bo perquè van mereixer sumar els tres, perquè l'únic que va assistir en el terreny de joc va ser la Unió Esportiva Sitges.
Doncs a veure què ens diu el seu entrenador, en Manel Rodríguez. Manel, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, aquí... Acaben de treballar i hem de fer coses.
Jo ara li preguntava al Toni, és un punt bo el d'ahir? Tu què em dius?
Bueno, punts a sumar sempre és bo, i fora de casa més. I un equip que pràcticament no s'ha perdut amb el Molant a casa i per la mínima, i que se sabia que era un partit molt complicat, si pensem així, pues és un bon resultat. Si veiem el partit, doncs no tant, perquè realment la sensació que vam tindre ahir tots és que Sitges va ser molt superior i cap al joc i ocasions tindria que haver endut els punts, però això ja saps tu que no sempre és així, que aquestes regles no sempre funcionen així, i a nosaltres ens està passant últimament, no? que fem millor futbol del que reflexen els resultats moltes vegades.
Mm-hmm. Ahir també comentava el Toni moltes ocasions.
Sí, moltes ocasions, moltes arribades, pals, el porter rival, falta una mica d'encert, uns 6 metres, moltes ocasions. Sí, molta control del partit, molta toc de pilota, un camp molt gran, per poder jugar al futbol que sabem jugar en tota la seva magnitud, vull dir, ja dic, des de la vera, no vam rifar pràcticament ni una pilota, bueno, arribant en claretat. Bueno, sempre falta això, ja dic, no? El ser al final a 12 metres una miqueta més assassins, no, de l'àrea, però...
És una qüestió de final de punteria, com dius, Manel? O...
Bueno, no, ahir va ser això, altres dies és que darrere cometem algun error puntual que ens costa molt car, no? I no és que no, som l'equip que fem més gols a la categoria, al final la punteria, bueno... Ahir, concretament ahir, doncs potser sí que va faltar una mica de punteria, però també el porter va estar bé, també els pals juguen, i també doncs, les situacions que es donen al partit doncs, et marquen, no? L'arbitratge va ser nefast per als nostres interessos, i això també una mica va acabar de cantar una balança que estava molt, molt a favor nostre, però que a poc, per tot això que estem parlant, doncs es va anar igualant, i al final no vam poder guanyar, que era el nostre objectiu, sobretot després de veure la superioritat que s'ha plasmat sobre el terreny de joc, no?
Mm-hmm. Manel, tot i que a tu no t'agrada parlar de los àrbitres, però ahir sortíem una miqueta escalfarets d'aquest arbitratge, eh?
Jo, per l'escalfaret, m'he sortit expulsat. Imagina't.
Què va passar, Manel?
No, res, perquè ja portàvem tot el partit ell i jo... Bueno, jo, amb tot el respecte del món, no insultant ni res a ningú, però diguem-li que no podia ser, que ens estava fent un arbitratge que no era normal. Jo no havia vist mai que la primera part amb un equip no li pintin ni una falta a favor, ni una. I per contra, 16 faltes en contra, les vam comptar, 16 faltes en contra i 2 targetes, quan no hem donat una patada, la segona cosa és exageradíssima. I en la segona part, la mateixa línia, la mateixa tònica, totes les faltes eren en contra nostra, a més ja al final faltes molt perilloses en contra, jugades que no hi havia retre una falta al borderari a favor d'ells. Una cosa ja que semblava que el tio ja li deia, bueno, queda poc aquí per acabar el partit. Sí. I el descompte, una falta que li fan al Rubén Hernández al bord de l'àrea d'ells, una falta de llibre per darrere, que es quedava sol, i el tio no vol pitar res, no? I clar, on és quan li dic, bueno, aquí has vingut avui, aquí no, no sé què has vingut, i, no. Això no és arbitrar un partit, això és... Bueno,
sí, ja, doncs, ja ens entenem.
Jo havia sigut una groga, i a la segona, i el joc xou de l'àrbit que sap perfectament que s'està equivocant, però que, com moltes vegades passa, en comptes de mirar què passa, doncs, fan la vida hacia adelante, no? I ja ho estic fent així, doncs m'ho carrego tot, no?
Uh-huh.
Però bé, ja et dic, no, més enllà d'això, ja està, per això ja està, ja direm, per segur que a vegades passa. Si parlem de futbol i del partit d'ahir, penso que el resum és aquest, no? Sitges va ser superior, vam jugar molt bé, els jugadors van fer un gran partit, van jugar un futbol, per mi, per sobre de la categoria en la que estem, però també és veritat que ens ha faltat punteria, ens ha faltat un pèl d'encert, i bé, el punter rival també va jugar, va fer el seu partit, i al final una mica la lectura és que aquests dos punts pues, se'ns escapen, no?
Uh-huh. I dissabte ve el Molanta.
Bueno, una mica ho parlàvem ahir, no? El Molanta serà una prova de foc per nosaltres. I bé, nosaltres tenim moltes ganes d'aquest partit. Jo crec, de creure-ho així, estic convençut que això, que si algú pot guanyar el Molanta aquest any som nosaltres. I amb aquesta ja sortirem al camp amb tota la il·lusió del món. I després pensant que també per nosaltres és una prova més per confirmar el nostre nivell i per veure, per menys amb els millors equips i per veure també on podem arribar, no? I penso que si som capaços de guanyar aquest partit, l'equip sortirà reforçat moralment i anímicament, no? Es guanyarà molta estima que ens fa falta per acabar de trencar aquests maleficis que tenim, no? A vegades que sembla que les coses es poden fer millor si mires el resultat. Jo penso que si mires els partits veus que no, que l'equip ho està fent molt bé, però hem d'intentar acabar de convèncer-nos que realment podem ser un gran equip aquest any i potser guanyant el Molanta doncs una miqueta seria un punt d'inflexió, no? En aquest sentit. No?
Manel, pot sonar tonteria, eh? Però que bé teniria el camp d'ahir per jugar aquest partit, eh?
Sí, home, sí, perquè jo espero un Molanta bastant defensiu, diguem ja, el dissabte. Espero un Molanta que vingui aquí una mica a fer el seu partit, a no complicar-se massa la vida, un partit molt pràctic, i, bueno, les dimensions del camp està clar que l'afavoriran, perquè espais n'haurien pocs, en qualsevol patada de la pilota podran posar-se a portar a la nostra àrea, des de davant tenen gent en perill, tenen gent alta que dominen bé el joc aeri i la pilota parada, i tot aquest aspecte és un equip molt perillós. Llavors, ells, evidentment, no vindran aquí a tocar la pilota des de darrere i a crear futbol des d'un punt de vista més tècnic i més precisista, no? Sinó que a mi fa un futbol molt pràctic, molt directe, aprofitant jugades de pilota parada, cornes, i no complicar-se gaire la vida. Clar, aquí és on el camp els afavoreix per les mides del mateix, no?
Manel, acabo, l'última. Un cop hagueu jugat amb el Molanta, aquest proper dissabte haureu jugat amb el líder, amb el segon, amb el tercer, amb el quart, amb el cinquè i amb el sisè.
Bueno, això també s'ha de tindre en compte. Començarà una altra lliga, potser, no?
Mm.
Ja ho veurem. No hem de refiar. No podem pensar que ara perquè hem jugat jugarem els amants de la part baixa guanyarem tots els partits.
Ah, està clar, està clar.
Sense baixar del cotxe, no?
Sí, sí.
Però és veritat que això té una influència evident. Nosaltres tenim un calendari, un inici de temporada bastant, bastant difícil. Mirar enrere ara i veure els partits que hem tingut és... Home, fa respecte, perquè clar, ningú sabia el nivell de la Granada, ningú sabia el nivell del Ruiz de Villas, ningú tenia clar el nivell d'aquests equips als quals ens hem enfrontat. Quan ens vam enfrontar nosaltres vam tirar sense saber el que ens trobaríem i l'equip va donar un nivell bastant bo. Ara venen altres partits d'altres lligues, com diuen alguns, no?
Sí, sí, sí.
Però també són partits més trebats i menys futbol i... Els equips juguen més amb armes que no són tan les que a nosaltres ens agraden i això tampoc serà fàcil de superar. Vull dir que si volem està dalt, haurem de jugar partits contra equips tècnics que es podem dominar, com pot ser el d'ahir, però també contra equips més marrullers i més feixucs de jugar, com els que potser jugarem a partir d'ara. No? Sí, sí. Que tot té la seva dificultat i no hem de menysprear ningú partit, un equip, perquè tots ens poden donar molta feina.
Està clar, està clar. Queda una setmana encara de treball per endavant, però dels jugadors lesionats que tens, algun recuperable de cara a dissabte que ve? Héctor, Arenas...
Bueno, aquests dos són els que estan en dubte i els que tenim que mirar de recuperar. A l'Héctor i a l'Arenas. Els altres, en principi, no tinc més lesionats, que jo recordo ara.
Àlex, el porter.
Àlex, el porter, també crec que... Inclús a l'Àlex ja hagués pogut jugar ahir. Però, bueno, em penso que al mar s'havia de donar una altra oportunitat. Suposo que l'Àlex sí estarà per jugar. Sí, els tres lesionats estaran disponibles, quasi en tota seguretat, pel dissabte.
Vale.
El dubte més important és el de l'Héctor. No sabem encara com estarà, és potser prematur dir ara si podrà estar per jugar o no, però jo crec que sí. Aquest és un toro i toro de Lídia d'aquells que...
Sí, sí.
Que no té massa fi.
Molt bé, doncs amb aquestes bones perspectives acabem. Manel, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu, adéu.
Doncs ens ho acaba de dir el míster, el Manel Rodríguez, ara fa uns moments. Depenent d'aquest partit amb el Molanta, sabrem quina és la Lliga dels Sitges, no? o el paper que ha de tenir els Sitges aquesta temporada.
Sí, però jo estava pensant, estava escoltant a Manel, t'estic escoltant a tu, estava pensant que compta amb els partits que li ve al Molanta ara. Compta, perquè juga amb els Sitges, a part de que no va jugar el seu partit amb el Rodivilles.
Sí, però és igual, ara de venir a Sitges...
Juga amb els Sitges, va al Sobrense al seu camp i va al camp del Ribas. Compte, eh?
Sí, sí. Sí, perquè ara recordem que el Sobrense tindrà dos partits fora seguits, Rodivilles i Sant Pere Molanta, i per contra el Sitges els tindrà a casa seguits. Té Molanta i Vistalegre Santa Margarida.
I després del calendari que té el Sant Pere Molanta, doncs aquest Sitges, si fa la feina que està fent actualment, doncs perquè clar, el Vistalegre Santa Margarida no és el Noia.
No, està clar, està clar. Tot i que ja ha sumat 5 puntets i que va aconseguir trencar el gel de la primera victòria...
I que va empatar el camp de la Fundació Atlètic Vilafranca,
sí, senyor,
després
sí,
de la feina que va fer la Fundació Atlètic Vilafranca aquí.
Sí, sí, són aquells resultats que de vegades costen d'entendre, però que es donen i que forma part una miqueta de la gràcia d'aquesta competició. Però estic molt d'acord amb el Manel quan diu que bé, aquest partit amb el Molanta, aquest enfrontament, pot suposar un punt d'inflexió.
Sí, sí, sí. Per això...
Depenent, evidentment, del resultat. Vull dir, si el Sitges és capaç de guanyar i d'imposar-se d'una forma, no direm que clara, però bé, el Sant Pere Molanta, això et dona un crèdit que fins ara el vas tenint, però també amb allò que explicava el míster, no? Vull dir que sí, estem jugant bé, però hem d'acabar de
exacte, no falta aquell definir. Pas endavant, sí, 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 no? Sí, sí. Aquell plus d'endavant, no? Mm-hmm. Bé, però clar, les dificultats que es trobarà el Sitges és que primer ell és un equip defensiu, és l'equip que menys gol han fet, sí, sí. Però de llarg.
Que el Molanta no vindrà aquí...
Ha encaixat 4 gols, el
Pitu. Sí, 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 4 gols, sí, senyor.
Doncs es trobarà amb un camp petitó, que aquí es poden col·locar bé. No arriscaran molt. Ells saben que en una contra i té bons jugadors poden fer-li mal als Sitges, perquè el que té que portar la iniciativa és els Sitges. Clar, la decoració canvia d'un camp a l'altre. Uh-huh. Al Sitges li faltarà espais. I el Molanta ja li va bé al municipal per la feina que sí, sí. Ell té que fer.
Els pocs espais que ja hi han de per ser aigua dolç, el Molanta espero que s'encarregarà encara de tapar-los més.
Clar, clar. I què passa? Que, clar,
haurem de tapar totes les sortides, totes les vies.
El Sitges té doble feina en aquest partit perquè té que portar la iniciativa, té que trencar el Molanta a una defensa que costa molt fer-li gols, que no l'han fet ni un quart de gol pel partit, uh-huh. I doncs tot això és molt complicat. El que passa que, clar, el Sitges és capaç d'això perquè té jugadors molt ràpids, perquè té un equip molt jove, i aquí lo pot aprofitar. La defensa del Molanta, tot i que té molta experiència, és veteranota, i els Sitges amb espais, amb xuts des de fora l'àrea, amb jugada de Carlitos, i això pot fer molt de mal. Rubén Cortés, si està en bon moment. Ahir no va jugar Quique. Quique és un jugador doncs, que li pot anar molt bé als Sitges en aquest partit, perquè és un jugador trencador, és un jugador que va molt bé. Si incorpora l'Héctor, Héctor li pot donar aquell... Tot i que ahir cal ressaltar la col·laboració que fa Héctor, però ahir un jugador que el Manel me va destacar moltíssim va ser Gerard, va fer un partidàs. El Gerard ahir, i fins, el va canviar perquè ja estava totalment fos. Però va fer un partidàs, va estar a tot arreu, va lluitar totes les pilotes, va fer un partit de contenció molt important pels Sitges, i doncs també cal valorar les coses quan realment es fan, no? I ahir el Gerard va ser... Si el jugador que ara està en un moment dolç li surten les coses bé amb el Molanta i poden guanyar aquest partit, jo penso que serà com ell diu,
Sí, un punt d'inflexió.
Un punt d'inflexió que li pot anar molt bé als Sitges.
Molt bé, doncs estarem atents, evidentment, a aquest partit d'aquest proper dissabte a Guadols entre els Sitges i el Molanta. D'aquí uns moments parlem de la derrota del Sobrense ahir a la tarda aquí al Municipal de Guadols davant el Baix Espirall. Vinga, com dèiem, parlem d'aquest Sobrense, d'aquesta derrota que va patir el conjunt d'Andrés Sáez ahir a la tarda al Base Espirall. Sobrense 2, Base Espirall 3. Si els diem que el Sobrense al minut 71 anava perdent el partit per 0 gols a 3 i el marcador final és de 2 a 3, penses, home, es va estar a un pas de poder com a mínim, i ahir, sens dubte, un empat o un punt pel Sobrense haguera estat molt i molt positiu. Un partit que no començava gens bé perquè al minut 20 una falta a pocs metres de la frontal va servir el número 9 del Base Espirall per fumar-li una gardela i establir el 0-1. Problemes que va tenir el Sobrense a la primera part, sobretot. El Base Espirall pressionava molt a dalt i això dificultava una miqueta la sortida amb un cert criteri del Sobrense. Al minut 42, a punt, va estar l'Espirall de fer el segon. Sortosament, Joel va salvar aquest segon gol. Amb 0-1 finalitzava aquesta primera part, una primera part amb alguns dubtes, repeteixo, sobretot a l'hora de treure la pilota amb un cert criteri per part del Sobrense. Al minut 48, feia molt poquet que havia començat la segona part, una errada defensiva va provocar que l'Espirall a punt de marcar el segon gol. Un segon gol que arribava al 52, una nova errada en la passada, i en aquest cas, de nou, el dorsal número 9 ho aprofitava per encarar i marcar amb el 0-2. A partir d'aquí, el Sobrense desperta, i una miqueta el que va passar la setmana passada al camp de la Penya Jove. El Sobrense dona el pas endavant, David Granados comença ja a tenir un cert protagonisme evident per la banda esquerra, el 53 després d'haver encaixat el 0-2, per exemple, Dani de l'Àguila tot sol doncs, té una ocasió doncs, magnífica, però en aquest cas el porter de l'Espirall va estar encertadíssim i va evitar l'1-2. A partir d'aquí, ocasions a una i altra porteria, i el 71, després d'un seguit d'errades, després d'una pilota al pal del número 9 de l'Espirall i d'un posterior penal, però que l'àrbitre va deixar seguir, l'Espirall va aconseguir el 0-3 pràcticament a porta buida. Amb aquest resultat doncs, ja no quedava una altra opció que doncs, avançar encara molt més les línies, i el 78, una centrada de David Granados, la va aprofitar Andreu amb el pit, un gol d'entrada curiós, per fer l'1-3. El minut 81, una molt bona ocasió per al Sobrense. Jordi Muñoz, tot sol per la banda dreta, va entrar pràcticament quan va poder fer el gol, va preferir realitzar la passada al mig i bé, David Granados doncs, no va arribar a temps per fer la rematada. Es perdia, per tant, una bona ocasió per retallar el marcador, i al 82 un refús llarg de Joel es va convertir en una excel·lent passada de Pablo Castells. Pablo Castells, que ahir va, diguem-ho així, redebutar de nou amb el Sobrense, va entrar ja a la recta final del maig. Doncs aquest refús que efectuava en Joel, el porter del Sobrense, es va convertir voluntària o involuntàriament en una gran passada per Pablo, que va entrar a l'àrea i fou derribat. L'àrbitre, tot i que semblava que tenia algun dubte, va acabar xiulant els 11 metres i David Granados va establir el 2-3. A partir d'aquí, doncs, venen minuts una miqueta foscos, en el sentit de que al 85, per exemple, Mario veia la segona groga i era expulsat, i també ja en la recta final, abril, concretament el 92, per una entrada pel darrere, també veia la vermella i anava al carrer. El 91, tot s'ha de dir, Pablo Castells va tenir l'empat, però una nova bona intervenció del porter de l'Espirall va evitar aquest empat, que ahir, Toni, hauria estat un magnífic resultat pel Sobrense, vist com va anar al maig.
Sí, clar, tal com havia anat el marcador,
et poses al 71 amb 0-3 i dius, bueno, mare meva, què passa aquí, no?
A falta de res, per acabar el partit amb 0-3, clar, jo penso que hagués anat molt bé, perquè s'hagués sumat un punt, uh-huh. I clar, ja no perd los tres com has perdut, no? I davant d'un Espirall, doncs, que havia guanyat tres partits, que amb aquesta és la quarta victòria, que l'ha molt bé de cara als seus números, però que perjudica el Sobrense perquè deixa de sumar 3 puntets a casa, però bé, de que seguir treballant, lluitant, ara li ve un calendari molt complicat.
Exigent, si més no.
I a veure què passa.
Sí, sí. Parlàvem després del partit amb el míster, amb Andrés Sáez, i una miqueta el que deia el Toni, seguir treballant, aquesta és una miqueta la idea que hi ha, la d'intentar doncs, millorar certs aspectes del joc i també de mentalitat.
Lo positivo, lo que he dicho a los jugadores, el mejor partido en liga. Hemos hablado mucho y se ha intentado jugar. Y creo que estamos en el camino. Pero ya saben que nos va a costar perder. Salir jugando desde atrás, querer más el balón y que ellos lo vean. Eso es lo que les he dicho. Tienen calidad, pero falta todavía ese trabajo.
Cositas, el equipo, sobre todo en la primera parte, he visto que le costaba sacar el balón con un cierto criterio. Todo esto dado porque ellos han presionado muy para arriba.
Sí, sí, a ver, está clarísimo. Y más en un campo que, vale, es pequeño. Reconozco que es pequeño, pero si te lo pones a pensar, pues cuando se ha querido, se ha salido. Es cuestión de fe, que se dice. Y cuando han querido, han salido. Pero claro, eso cuesta, es el miedo a que me puedan robar el balón en cerca del área, en zonas ya de definición y tal. Y sí, claro, viene el nerviosismo. Un jugador que se ve acosado por 3 de golpe, pienso que es el camino. Si en vez de eso optamos por balón largo, pues estaremos todavía con el mismo problema. Los jugadores ya lo saben, hay que arriesgarse, a lo mejor perderemos, pero con el tiempo ganaremos el juego y por calidad, este equipo tiene mucha calidad.
Tengo la sensación un poco, quizás equivocada, ¿no? Que lo que te comenté la semana pasada, que he visto a dos suburenses, el de la primera y el de la segunda parte. La segunda es el que da el paso al frente y el que va.
Ese sí que es un misterio que yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, porque entonces significa que incluso físicamente estamos muy bien. Porque las segundas partes, el ritmo que había al final, con 0-3... Había un ritmo de juego tremendo, el balón no paraba, era un toma y daca. No lo sé, es que no lo entiendo, porque tampoco viene motivado por los cambios, no había ningún cambio, en la segunda parte salió el mismo equipo. No sé, es un misterio.
Entonces acláramelo, ¿no es el entrenador que les dice, chavales, para atrás?
No, nunca, eso nunca. Este equipo es totalmente ofensivo. Se echa atrás porque, bueno, queremos salir con el balón jugado desde atrás, nos presionan y hay todavía ese nerviosismo. Cuando se consigue salir, que el jugador tiene confianza, llegamos arriba. Y algunas de las jugadas de más peligro del Sobrense han salido desde el portero. Nadie dice atrás. Uh-huh. Se echa atrás el equipo por inercia. Pero bueno, así estamos.
Se ven dudas, ¿por qué?
Pues, a ver, no sé. El jugador, pues, cuesta acostumbrarlo a decirle, por ejemplo, un defensa central, bueno, te la va a dar tu portero y ya resulta que delante de ti tienes dos delanteros que te vienen encima y tu centrocampista está ahí y crees que no porque está todavía acosado y se ve atrapado y la tira larga. Y es una lucha. Unas veces lo hace, otras no, y por el camino, pues, perderemos partidos, seguro. Lo tienen que tenerlo claro.
Dijiste la semana pasada, veo que el equipo va a ir para abajo. ¿Te ratificas? ¿O hoy has visto algún cambio?
Cuando he entrado a la final de partido, he dicho, mírame a la cara. Estoy más contento que no, por ejemplo, el día del Montserrat, que gané el partido y me fui a mi casa diciendo, bueno, ¿qué tengo que rectificar? Si es que no hay nada que ver. El partido de Montserrat casi se gana, bueno, un saque de banda y un gol olímpico de esto de Pablo. Se lo he dicho a los jugadores, si vamos a perder, que sea jugando. Y al menos tendremos algo, una base sobre la que trabajar. Y yo creo que lo han visto. Bastante claro, ¿eh?
Y supongo, Andrés, que hoy dabas por bueno el punto. Si hubiera llegado, claro.
Sí, si hubiera llegado, no. Aunque también te digo que con 0-3, no te voy a mentir que estaba diciendo que íbamos a remontar, ¿eh? A ver, estaba más preocupado que jugaran porque se volvían locos ya. Tú empiezas a ver el partido, ya empezaban más balones largos. Y curiosamente, los dos goles han venido de jugadas. Esto es cuestión de trabajo. Trabajo y trabajo y al final tiene que salir. La calidad en la plantilla y tiene que salir.
Ha debutado Pablo. Bueno, quizás le falta el ritmo de la competición, pero es un jugador que evidentemente viene a sumar.
Uf, es que ya los movimientos que tiene, es que ha creado mucho peligro nada más salir. Lo tenemos dos semanas o tres entrenando y bueno, yo en cuanto tuve la oportunidad de hablar con él, que me dijo que había ficha, no, es que no lo he dudado. Joder, que está en primera catalana, pero que es que tiene una calidad de todo. Técnica como movimientos, la concepción del juego y bueno, es que ha creado un montón de peligro él solo. Bueno, pues ya lo tenemos, uno más.
Bien, en curvas ahora, Riudevillas, si no me equivoco, te hablo muy de memoria, y después Molanta. ¿Cómo ves ahora el equipo para afrontar estos dos partidos? Te lo pregunto de otra forma, ¿pueden ser dos partidos que resulten un poco la varita de medir?
Sí, a ver. Es que, por ejemplo, no sé si viste en pretemporada el Suburense.
No lo vi.
El Suburense en pretemporada jugaba incluso mucho mejor que ahora.
Me lo han dicho.
Mucho. Entonces, el equipo nadie le ha dicho que juegue luego mal. Puede ser que los jugadores se metan en la competición, reciban la presión de que entonces ya tengo que ganar 3 puntos y entonces vienen los nervios. Pues no sé si ahora en estos dos partidos, hombre, son partidos que se van a motivar por ser contra equipos de arriba, pero claro, tienen que ser con este mismo juego que queremos. A ver qué va a pasar. Pero hay que arriesgarse a perder, ¿eh? Eso he dicho a los jugadores. Hay que perder ahora, si es necesario, y tener un estilo de juego que lo tenemos y que tiene que volver, porque es que no tiene sentido como íbamos.
Doncs és una qüestió, com deia Andrés Saez, de seguir treballant i de seguir confiant, sobretot en que els jugadors es creguin que poden assimilar certs mecanismes i certs vicis, en el bon sentit de la paraula, per poder afrontar molt millor els partits. I com li dèiem al míster, ara venen dos partits molt exigents i clar, li preguntàvem si veritablement aquests dos partits, en el cas igual que els Sitges, podien servir una miqueta de vareta o de vareta de mesurar, no? Vull dir, depenent una miqueta de quins siguin els resultats davant aquests dos desplaçaments complicats, sabrem quin ha de ser el paper del Suburense, Toni, en aquesta campanya.
Sí, sí, clar, ara l'EB potser el més gros...
Que no vol dir que, jo què sé, si guanya els dos partits ja parlarem d'un Suburense que ho aspirarà tot i si els perd, un Suburense que ja no haurà de fer res, vull dir que no. Però que, en certa manera, pot servir una miqueta de saber en quina lliga estarem.
Sí,
si no. En la de dalt, amb aquella lliga que no agrada estar a ningú, que és la del mig, que sí, que no, que tiro cap amunt, però que ara vaig cap avall, aquella zona intermitja que sempre diem que ni fred ni calor, no?
Sí, és així, no? I que si perds amb el Riudevillas, suma la tercera derrota consecutiva, això fa mal, després te ve el Molanta, o vas al camp del Molanta. El camp del Molanta és un camp que sempre no ha anat molt malament al Suburense, sempre han tingut moltes dificultats, i clar, ja t'entra això, no? Vull dir que, i clar, a veure, jo penso que el Suburense el que té que ser és regular. A Riudevillas, jo penso que a Riudevillas se pot treure un bon resultat, perquè el Suburense, és que el Suburense té que aprofitar, si tu veus la prova, la diferència que n'hi ha de l'any passat aquest any, és que els equips de l'any passat estan a dalt. Els equips que pràcticament no han tocat a cap jugador estan a dalt. Sant Pere Molanta està aprofitant
el rodatge que té.
La gran recta
sí.
final de l'any passat
sí.
Per estar a dalt. I potser és el que li fa falta ara al Sobrens, aprofitar això, perquè clar, el Sobrens ha canviat jugadors, però ha canviat entrenador, però continua amb els jugadors. I més o menys el sistema del Sobrens doncs, està allà. I això és el que té que aprofitar una miqueta el Sobrens. Jo penso que si el Sobrens va a Rodevilles i treu un bon resultat, doncs a Molanta s'afrontarà d'una altra manera, però són dos partits molt
exigents,
difícils,
sí, són molt exigents. En fi, ja veurem com se n'en surt el Sobrense d'aquestes dues autèntiques proves de foc. Una jornada sens dubte interessant, la d'aquest proper cap de setmana, amb aquest Sitges Sant Pere Molanta de dissabte i el Riudevilla Sobrense de diumenge. Tanquem carpeta de futbol. Obrim ja, d'aquí uns moments, després de la publicitat, bloc poliesportiu.
Els dilluns a Ràdio Maricel, tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Si tienes ganas de trabajar en una empresa líder en Europa, con más de 7.000 supermercados, cuéntanos qué te motiva y envía tu currículum a apartado de correos 25 Martorell. Aldi, una oportunidad para crecer.
Sitges Country cada jueves a partir de las 8 de la tarde y cada domingo a partir de 12 mediodía en Radio Maricel de Sitges.
I aquest és l'últim participant de la nit. Nerviós?
Una mica.
Tranquil, només ha de triar una casella. El nostre home s'apropa a les caselles i tria la número 7. Quins nervis! Sí, hi ha un sobre. L'obrim i... Atenció, pot triar entre ajudar a construir escoles a Guatemala o no fer-hi res?
No ho sé.
S'està acabant el temps!
Un altre món és possible. Depèn de tu. Mans Unides. Fes-te'n soci. 902-400-707.
Parece que no estoy haciendo nada, pero estoy haciendo mucho. Porque cuando apadrinas a un niño, colaboras en mejorar el abastecimiento de agua y el sistema sanitario de todo su pueblo. Hola, soy Nicolás Coronado. Llama Ayuda en Acción al 902-402-404 o entra en ayudaenaccion.org. Entra en acción. Apadrina a un niño.
Radio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Doncs ja tornem a estar aquí, obrim plana poliesportiva en aquesta edició del dilluns 7 de novembre de 2011 del temps de descompte. Abans no arribem a les 9, encara hem de parlar de bàsquet, hem de parlar d'hoquei i hem de conversar doncs, una bona estona amb en Jaume Cossialls, que ens acompanyarà, com dèiem, a la part final del programa. Parlem de bàsquet, dels resultats que d'entrada s'han produït a la 8a jornada del grup C de Lliga EVA, destacant, com no, la segona victòria del bàsquet Sitges en aquesta categoria. Repassa, com dèiem, de resultats de marcadors de la 8a jornada al grup C de Lliga EVA. Girona 83, Montcada 86, Collblanc, La Torrassa 73, Sabadell, Sant Nicolau 75, Sant Feliuenc 72, Olivar 63, la Seu d'Urgell 94, Arenys Bàsquet 77, Mollet 68, Granollers 79, Estàdium Casablanca 75, l'Hospitalet 71 i, com dèiem, Sabadell Bàsquet 52, Bàsquet Sitges 59. A la part alta de la classificació, el Sant Feliuenc es col·loca primer té 15 punts després de 7 victòries i una única derrota. El Girona és segon amb 6 i 2, les mateixes que el Collblanc, la Torrassa. Atenció a la temporada que està fent el conjunt de l'Hospitalet, que és un dels equips, al igual que el Sitges, que va pujar la temporada passada de Copa Catalunya. El proper rival del Sitges és el Montcada. El Montcada en aquests moments ocupa la cinquena posició amb 5 victòries i 2 derrotes. Pel que fa al Sitges, ha deixat ja la cua de la classificació i hores d'ara és tercer per la cua amb aquestes 2 victòries i 5 derrotes. Com els dèiem, ara fa uns moments, el proper partit de nou serà fora de casa, lluny de Sitges, a la pista del Montcada. Repetim, el cinquè de la classificació.
Sur mon lit à bouffer ça n'en en buvant prends mon whisky quant à moi peu dormi vie débris mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash.
Temps també en els minuts que segueixen per repassar la jornada d'hoquei patins. El grup A de la primera catalana s'ha disputat ja 7 jornades. Els marcadors que ens deixa aquesta setena jornada han estat els següents: Riudevitlles 3, Capellades 3, Reus Deportiu 2, Castellet 7, Belloc 4, Andorra 3, El Picat 4, Masquefa 6, Cornellà 6, Juneda 3, Sitges 8, Esfèric de Terrassa 7, Cambrils 9, Congrés 2 i Reus Ploms 2, Calafell B 1. Això vol dir que el Masquefa és líder d'aquesta primera catalana amb 18 punts, els mateixos que el Belloc. El Castellet és tercer amb 17, 15 punts per Cambrils. L'Alpicat, que a poc sembla que anar perdent una miqueta de gas, baixa fins a la cinquena posició amb 12 punts, els mateixos que el Reus Ploms. 10 punts per en Riu de Villes, els mateixos que el Congrés B. I el Sitges, que déu-n'hi-do els llocs que ha arribat a escalar gràcies a la seva victòria d'ahir. El Sitges sumarà 9 punts i és 9è a la classificació. Per darrere d'ell té equips com el Capellades, l'Esfèric, el Reus Deportiu, el Calafell, l'Andorra, el Cornellà i el Juneda. És com aquell que diu, Toni, un pas endavant.
Sí, sí, és un pas endavant guanyant els punts de casa.
O uns quants endavant.
Sí, uns quants.
Perquè déu-n'hi-do.
I en un partit molt complicat, un partit molt difícil. Sí que ahir n'hi havia més ambient, molta gent de l'Esfèric de Terrassa, però també molta gent de Sitges, que van animar molt. Jo penso que ahir la presència, el públic va ser molt important, el suport del públic va ser molt important, perquè va, d'alguna manera, va marcar una miqueta també l'arbitratge, perquè l'arbitratge va estar molt malament. Això que és un àrbitre de l'Hockey Lliga, però tot i això, doncs ahir l'àrbitre jo crec que no va estar a l'alçada. Però en fi, el Sitges se va trobar amb un 3-1, va empatar 3-3, del 3-3 va passar al 5-3 i del 5-3 ja va començar l'escalada dels Sitges amb un Jordi Pena que va estar sensacional, que va aconseguir 5 gols, i això ho diu tot.
Déu-n'hi-do, 5 dels 8 gols.
5 dels 8 gols, uh-huh. I que això diu clarament doncs, que el Jordi ahir va portar el seu equip a guanyar el partit. Molt ben...
Per les actuacions, Toni, que està tenint el Jordi, no, això dona a entendre que s'està convertint, no sé si volent o sense voler, una miqueta amb el líder d'aquest equip, no?
Sí, sí.
Una miqueta amb la referència.
És la referència. El Jordi ara per ara és la referència amb el Xavi Guerrero. Són dos jugadors que es coneixen molt bé, són la referència. N'hi ha jugadors doncs, que estan una miqueta a l'alçada d'ells, com el cas del Salva, que estan fent la seva feina. I fins i tot ahir el seu entrenador es deia que, doncs, que va molt bé, perquè encara tenen que recuperar algun efectiu que altre, i això li pot anar molt bé a aquest equip. Ahir estaven recolzats per jugadors de la segona catalana, i clar, això també motiva el jugador, perquè el fet que estàs fent una bona campanya en la segona, pots jugar a la primera catalana, no? Tenien davant un equip que sabien que si lo guanyaven lo passaven per sobre, a l'Esfèric, que té jugadors de molta qualitat i que doncs, realment li va posar les coses molt difícil als Sitges, no? Però el Sitges va saber, va tenir poder de reacció, va saber tenir el seu moment i guanyar un partit que se l'havia posat molt complicat. En la primera part la perdia per 4-5 i a la segona part doncs, va ser totalment meritori la victòria dels Sitges. Jugava molt bé l'expulsada al contraatac, la defensa no la descuidava el Pancho a la banqueta passa això. El Pancho és un home que li agrada jugar en un joc molt disciplinat, i ahir el Sitges va ser disciplinat.
Es pot dir que l'equip té una certa alegria a l'hora d'atacar, però clar, no descuidem el darrere.
Sí,
no clar. Sé si aquests 7 gols que encaixa ahir Toni són producte una miqueta d'aquesta certa alegria.
No, mira, jo te podria dir que 4 són de penals, 3 penals que tan sol va veure l'àrbitre, sobretot 2 claríssims que va veure l'àrbitre tan sol, perquè ningú pensava que no era ni penal. Clar, si te xulen 4 penals i el jugador que te los té que marcar realment està acertat i el porter no té el millor dia, doncs clar, és molt difícil parar-lo al penal. És diferent de la falta directa. El Sitges va aprofitar molt de tenir 15 faltes a favor, 10 d'equip i 5 la segona tanda, i va marcar el Jordi Pena, el que representava el 6-5 per al Sitges, i això va facilitar ja doncs el camí del triomf. Però clar, si te fan 4 gols de penal és molt difícil, perquè 4 gols va ser a pilota aturada de penal.
Per tant, coses bones, i pel que explica el Toni, una, el lideratge de Jordi Pena, autor ahir de 5 gols, i 2, aquesta capacitat que té l'equip de reaccionar en moments difícils.
Sí, sobretot a casa, sobretot a casa. De fet, a Masquefa ja van donar, van estar a punt fins i tot de donar la sorpresa i empatar el partit, però ja no van tenir la sort que potser ahir sí que van tenir.
D'acord.
I el Sitges ahir, doncs, amb aquesta sort com a aliada, doncs va aconseguir guanyar a un esferi que l'havia posat les coses molt difícil, perquè un rival a casa teva se'n va de dos gols, de l'1-3 o del 3-5, i realment doncs
ja penses, ja hem begut oli.
Ja m'han desmuntat, no? En canvi el Sitges va reaccionar molt bé. Jordi Pena va tenir el seu millor dia, jo penso que és el millor partit que l'he vist jo a Jordi Pena, però això va molt bé perquè això motiva el jugador i motiva l'equip, i a poc a poc recuperant jugadors crec que aquest Sitges pot aconseguir el gran objectiu, trencar aquesta mala ratxa de 3 temporades consecutives perdent categoria i mantenir la categoria de primera catalana.
I és evident que la trajectòria és susceptible de millora. Evidentment, a aquest equip encara li falten algunes cosetes, però de moment, doncs, amb els jugadors que té, està fent una feina molt, molt notable. Si d'aquí als propers mesos, setmanes, mesos, digue-li com vulguis, l'equip té aquesta capacitat per saber gestionar sobretot els partits de casa i li arriba algun reforç, doncs escolta'm,
i a més
podrà tenir més a prop l'objectiu que deies, Toni, el de consolidar aquesta primera catalana.
Exacte, i jo penso que la feina que té que fer ara el Patí Sitges, ja està amb el president com el Magí, és convèncer el Pancho, convèncer aquest entrenador que continuï. Jo sé que la feina és difícil perquè té que portar 2 equips, tant el segona com el primera, però...
És a dir, ens trobem una miqueta amb la situació de la temporada passada, quan De Pedro també havia de fer aquesta doble feina, segona i primera catalana.
Sí, amb la diferència...
Això és difícil.
Amb la diferència que el Pancho és un home més fet en aquestes categories, coneix més els jugadors en aquest sentit i sap moure millor doncs el que és la disciplina de l'equip, no? Defensivament l'equip ha guanyat moltíssim, ja no té aquelles alegries que tenia al principi, i segon, jo penso que si ell continua aquest equip, ell pot aconseguir que salvi categoria, perquè està motivant els jugadors, l'està donant minuts a un altre, els de la segona catalana, i això va molt bé. Allà també estàvem així amb ell, però clar, el que portava l'equip era ell,
les regnes una miqueta era el Pancho,
i li pot anar molt bé, li pot anar molt bé.
Doncs bé, ja veurem si al final Pancho s'acaba convencent o l'acaben convencent que pot ser un...
Lo vaig veure convençut,
pot ser una persona vàlida per dirigir una miqueta el destí d'aquest equip.
Lo vaig veure il·lusionat, vaig estar parlant amb ell, vaig veure il·lusionat, i ell creu doncs que sí, que és molta feina, però que pot tirar endavant.
Molt bé, fantàstic. Propers partits del Sitges també són importants, perquè ara tens desplaçament a la pista del Calafell B.
Aquí és molt bo, aquí seria molt bo.
El Calafell B és quart per la cua, té 6 punts.
Seria molt bo sumar.
Clar.
Si tu sumes allà 3 punts, ja pràcticament dones un pas de gegant a la salvació de categoria. Mira el que t'he dit.
Et poses amb 12 punts, si guanyes a Calafell.
Imagina el pas de gegant que dones. Sí, sí. Perquè, home, has guanyat 3 partits a casa, que això és molt, i si guanyes a fora, clar, estem parlant de quedar entre... que no quedi entre els 5 últims.
Sí, sí.
N'hi ha 2 equips que ja pràcticament estan sentenciats. Un és el Juneda, que encara no ha sumat.
És cert.
I doncs de...
A partir d'aquí hi ha equips com el Cornellà amb 4 punts, l'Andorra i el Calafell amb 6, clar, el Reus i l'Esfèric amb 7, el Capellades té 9, els mateixos que el Sitges. Clar. És a dir, que ara entenc que seria un bon moment una miqueta per per obrir aquesta, aquest forat, no? Aquesta distància que deixi ja definitivament despenjats aquests equips.
Clar, per això
seria... que és una miqueta el que li va passar als Sitges la temporada passada.
La temporada passada.
Que a poc a poc, amb la lliga directa d'enfrontaments directes, es va quedar despenjat.
Exacte,
va... No va aprofitar els enfrontaments directes per... per donar el, com es diu en castellà, l'empujón.
Ja, exacte, exacte. Los de menos el van donar, ell va quedar allà i va perdre la categoria.
I va perdre la categoria,
no? I ara el que té que fer és això, aprofitar això, sobretot a Calafell. Mirar a veure si es pot guanyar aquest partit. És un partit atractiu i si el Sitges guanya a Calafell donaria un pas important. Després de veure el Capellades aquí, si és capaç de guanyar l'Andorra i l'Esferic, per què no pots guanyar a casa el Capellades tal com està jugant a casa?
Després vindrà el Capellades, com deies, Toni, un Capellades que està doncs, amb els mateixos 9 punts. I estava mirant una miqueta ara la part alta de la classificació, clar, fent allò la comparació que quan parlàvem dels Sitges de futbol, no? Vull dir que als Sitges li ha tocat en aquest inici de temporada jugar amb els més forts, doncs més o menys també al Patí li han tocat enfrontar-se equips com el Masquefa, que és líder, el Belllloc, que és segon, amb l'Alpicat, que sí que ara ha baixat una miqueta, però que té 12 punts, ha jugat amb el Reus Ploms, que també estan en els 6 primers llocs. Bé, això... també pot ser simptomàtic.
Sí, 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 sí. I a més, fent un bon paper com ho va fer a Masquefa.
Sí.
Deixar de banda, per exemple, el partit que va tenir aquí amb l'Alpicat. Jo penso que aquí es va llançar aquell partit. Ara, amb l'actitud que té l'equip, no es perdria aquest partit, perquè jo no vaig veure tan superior. Vaig veure un equip molt disciplinat, un equip... molt,
un bon equip, sí.
Un bon equip, però no tan superior als Sitges per la goleada que li van casar als Sitges. Per això, penso que els Sitges ha guanyat molt en motivació, ha guanyat molt en disciplina, ha guanyat molt en actitud, i això li pot anar molt bé de cara als propers compromisos, no? Per anar sumant i, sobretot, no patir el descens de categoria.
I per la victòria, Toni, perdona, per la victòria 4-6 del Masquefa a la pista del Picat, veig o intueixo que el Masquefa és un dels grans favorits.
Sí, per això, va guanyar ja de la manera que va guanyar, i si sobre els Sitges a la pista del Masquefa lo va tenir contra les cordes, això vol dir que n'hi ha diferència, però no aquella diferència tan abismal que te sentència està a baix, no? Mm-hmm. Tu pots fer coses, el que passa que té que sortir molt bé, i si sobre t'estan treballant bé l'equip, doncs aquesta és la gran avantatge, i és el que jo he vist, la millora d'equip, i aquesta millora li pot anar molt bé a l'equip.
Doncs ens agafem precisament al que diu el Toni, aquesta millora, aquestes bones sensacions que de moment l'equip està transmetent en aquestes darreres jornades, i estarem també molt atents als propers resultats, aquests dos propers partits que té, que poden doncs, acabar de suposar aquesta estirada definitiva perquè l'equip no passi angoixes aquesta temporada. Primer, Calafell bé, no vulguem córrer més del que toca, i després ja vindrà el Capellades aquí d'aquí un parell de setmanes. Molt bé, doncs hem fet repàs ja d'aquesta primera catalana d'hoquei patins. D'aquí a uns instants hem de fer repàs, en aquest cas, de l'actualitat de l'Rugby Club Sitges. Un Rugby Club Sitges que, curiosament, doncs, no ha començat gens bé la temporada, perquè almenys el seu primer equip, el Sènior A, va perdre els tres primers enfrontaments de la Lliga de Primera Nacional, però, curiosament, aquest passat dissabte es va poder aconseguir la primera victòria gràcies al bon treball que va suposar guanyar el partit davant el Buc per 13-11. Per tant, ha arribat ja aquesta primera victòria. I d'aquí uns moments ho comentem tot plegat en companyia d'en Jaume Cossiells.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.